L'entrevista.
Les 12 del migdia aquí en aquesta casa, Ràdio Vilablareja, per la sintonia del 107.5 de freqüència modulada aquí al Gironès i també tota la gent que ens escolta per internet a www.radiovilablareja.cat. Ja ho saben que a les 12 en aquesta casa és el moment del programa de l'entrevista i avui aquí als estudis conversarem una llarga estona, tal com hem fet amb la nostra programació habitual i també amb les xarxes socials, aquí amb el Catalanet, així és com el coneixen el protagonista d'avui, sobretot molt actiu a les xarxes socials. El protagonista avui, darrere d'aquesta màscara del Catalanet, és el protagonista que avui coneixerem una mica més, com és el Jordi Albagés i Pérez, en qui aprenem una mica més sobre aquesta nostra llengua, com és el català, i ho fa amb aquests vídeos comunicant com es parla correctament la nostra llengua i també moltes curiositats del nostre país. Jordi Albagés, què tal? Molt bon dia i molt benvingut a Vilaures. Com estàs? Bon dia.
Molt bon dia. Doncs moltíssimes gràcies. És un plaer enorme, és un honor estar aquí en aquesta taula i compartir aquests micròfons pels quals on han passat moltíssims dels referents d'aquest país.
Avui conversarem una llarga estona amb el protagonista avui, amb el Catalanet, amb el Jordi Albagés. S'acosta a l'hora de dinar, ja són les 12 passades, i si busquem el Catalanet prové d'un dels postres típics del país, un gelat fet a base de torró i de ratafia. No sé en quin moment decideixes posar-te aquest nom al perfil de les xarxes, que ja en només un any ja s'ha convertit en un fenomen.
Doncs això va ser un procés, la veritat, bastant llarg, és a dir, és una cosa que es venia coent des de ja feia uns quants mesos. Jo vinc de fer ràdio local al meu poble,
en Piera, parlarem.
I com que arriba un moment que dic, ostres, jo crec que hauria de, doncs, de transmetre aquesta passió que tinc per la llengua, pel català, per la comunicació, en altres plataformes, no? I llavors penso que les xarxes socials és un bon mitjà, no? Sempre s'ha dit que el català no triomfa massa a les xarxes i jo em vaig proposar, doncs, fer-lo triomfar. I el nom, doncs, com et dic, al llarg de tot aquest procés d'anar preparant i barrinant la història, vaig pensar que havia de ser un nom molt reconeixible, que fos fàcil de recordar, fàcil de dir i, sobretot, que el pogués aplicar a totes les plataformes per les quals em volia fer expressar en un present i en un futur. Així que vaig estar pensant també en altres noms. Per exemple, jo vaig pensar que el català potser sonava molt ostentós, no? Perquè
ho has fet diminutiu, el Catalanet,
Exacte, llavors vaig pensar de fer-ho amb el Catalanet, no pel fet de menyspreant ni molt menys, sinó perquè fos un nom més catchy, no? Com diuen en l'anglès, que tingués més engagement, que fos més fàcil de recordar, que sonés en definitiva més proper a la gent.
3 minuts que passen de les 12 avui a l'entrevista amb el Catalanet, o el que és el mateix amb el Jordi Albagés, un periodista que també és periodista, el protagonista d'avui. Té moltes facetes, periodista, professor de català, tot i que en un principi hem sentit ocellets que tu havies estudiat batxillerat tecnològic, sí, i que sempre t'han tirat molt al món dels números.
Sí, la veritat, al llarg de l'ESO em va anar molt bé la branca matemàtica, física. La veritat que, doncs, treia molt bones notes i els professors em van dir, doncs bé, tu tira cap aquí i ja faràs alguna enginyeria o alguna cosa relacionada amb física o amb matemàtiques. I tot i que m'agradés, motiu pel qual vaig passar al batxillerat tecnològic, també m'agradava molt la comunicació. Sé que ara no és molt ortodox dir-ho, però a mi em va agafar unes ganes boges de ser presentador des de petit, el Ramon García, quan veia que feia el Grand Prix. I sempre m'havia quedat aquesta idea de ser presentador, de tenir el meu propi programa, doncs des de ben petit. Però, clar, la vida va passant, tu fas els teus estudis, destaques més en una cosa que en altra, i al final faig el batxillerat tecnològic. Amb la sort que just quan començo el batxillerat tecnològic, al cap d'un o dos mesos, començo a fer ràdio també per explorar a aquesta casa. Faceta.
Ràdio Piera, amb dos programes, ni més ni menys,
correcte.
I poca broma, i on hi vas estar poca broma també, unes 5 temporades.
Unes 5 temporades, uns 4 anyets llargs, en els quals vam aconseguir, el meu equip i jo, no deixar l'audiència orfa de programa durant cada divendres de forma ininterrompuda i en directe. Així que va ser com un bon caldo de cultiu pel que ha vingut després.
I a partir de llavors ja dius, vull estudiar periodisme i cap a la Blanquerna que anem.
Clar, en aquell moment dic, ostres, jo crec que aquest món m'agrada, m'hi sento còmode, tot i que ara estic una mica nerviós perquè sempre impressiono. Una cosa és emetre un missatge i una altra cosa és que t'entrevistin, no? Quan no hi ha un guió. I bé, veig que m'agrada, que m'ho passo bé. Per mi, quan sonen els senyals horaris, és com un univers diferent, és estar en un núvol, ho gaudeixo moltíssim. I decideixo, doncs, acabar el batxillerat, ja que l'havia començat, perquè mai se sap cap on pot anar el futur, per molt que a mi m'estigués agradant la ràdio. I acabo el batxillerat. Òbviament no havia fet les assignatures específiques, doncs, per poder tenir una nota decent per poder entrar a la pública a fer periodisme, i tot i que m'ho vaig treballar no ho vaig aconseguir, i llavors vaig tenir la gran sort de poder estudiar periodisme a la Blanquerna, com tu deies.
Periodisme a la Blanquerna, el protagonista d'avui, ara entrarem amb el Catalaner, però en tot cas deies aquí que ha passat moltíssima gent, però esclar, tu també has tingut l'oportunitat d'entrevistar en el seminari el president Artur Mas,
correcte,
el germà del Ferran Adrià o la mateixa Pilarín Vallès.
Sí, sí, no, van ser unes experiències increïbles que vam estar gaudint i treballant-les durant els dies de la universitat, i són coses realment que, és a dir, no sé qui era que deia que els punts només els pots lligar mirant enrere, no? Em sembla que ho deia l'Steve Jobs, però no n'estic segur. I llavors, clar, en aquell moment, no, quan entrevistes el president Artur Mas, a la Pilarín Vallès o a qualsevol d'aquells grans referents que he tingut la sort d'entrevistar tant a la ràdio com per treballs a la universitat, dius, ostres, en aquell moment ho veus normal, no? Dius, ho he treballat, ho he buscat i ho he aconseguit, no? Però és bastant maco el fet de pensar, fa 3 mesos t'haguessis imaginat estar fent això que estàs fent i que ara et sembla del més normal, perquè després, és veritat, jo vaig trencar un dels mites, que és allò de quan coneixis a gent famosa o gent important, veuràs que et cauen els peus, no? Que no és el que et pensaves, que són gent... I realment, parlo per la gent que jo he arribat a conèixer, són gent amb una humilitat total, més que la teva que vas entrevistar-los, i són gent de la qual hem après molt quan fèiem els treballs en grup, i després també he après molt personalment d'estar amb gent d'un cert nivell de diferents àmbits.
Gent també has après, perquè més tard el protagonista d'avui, quan ja falten 5 minuts perquè siguin un quart d'una del migdia aquí a Ràdio Vilaverge, el programa d'entrevista d'avui amb el Jordi Albagés, el Catalaner, que ara entrarem, però en tot cas el periodista que també té aquesta faceta, el protagonista d'avui, també vas anar a aprendre a RAC1, allà vas anar a fer les pràctiques, i especialment en un dels programes estrella de la casa, com és la versió del Toni Clavés.
Sí, allò va ser, disculpeu, va ser una de les millors etapes de la carrera, tot i que no sé si en parlarem. En un dels seminaris vaig tenir el gran Ramon Besa com a professor, i això també va ser un moment que podríem dir que et peta el cap i t'obre la ment i moltes possibilitats, però aquest moment que dius també va ser força, força interessant. Clar, pensa que aquest programa de ràdio, que ara deu portar uns 20 anys, no? Més
comptant
o menys.
Comptant Catalunya Ràdio i RAC1, sí, més de 20 anys ben
Sí, més de 20 anys, però el versió original, que és el de Catalunya Ràdio, jo no l'havia arribat a escoltar, però la meva mare sí. Llavors, sempre recordo quan en els trajectes del cotxe anàvem doncs, de casa al dentista, em venia a recollir a l'escola, anàvem cap a casa o cap a les extraescolars, sempre hi havia el clapés allà, al cotxe, a casa, mentre anàvem d'aquí cap allà, com dic, mentre ma mare preparava el sopar, sempre hi havia la veu del Toni Clapés i quan arriba el moment de poder compartir temps amb ell, amb el seu equip, doncs és una mica això que dèiem abans, no? Dius, ostres, quan ja portes dues setmanes la ment ja ho veu normal, però quan mires enrere te n'adones de la gran sort que tens, també de la feina i el treball que has fet per poder arribar en aquell lloc, però són coses que realment si allò que t'agrada ho fas amb passió, amb dedicació i no penses en res més em refereixo que si tens un objectiu no et distreus d'aquest objectiu, cada vegada vas sumant més números perquè això sigui possible.
Ara parlaves de números, li agradaven els números, ja ho hem repassat fa uns minutets, 10 minuts per ser exactes parlant de números que passen de les 12 del matí, o si volen 5 minuts perquè siguin un quart d'una del migdia.
Aquest un altre tema, el de les hores en català.
Aquí volia anar, però ho hem de dir així, no? 5 minuts perquè siguin un quart d'una del migdia.
Sí, exacte, o falten 5 minuts.
Però hi ha molta gent que diu les 12 i 10, per exemple.
Les 12, clar...
I grans mitjans de comunicació, eh? Vull dir que sempre sí, i aquí, grans presentadors dels mitjans que diuen les 12 i 10. I dius,
les 12 i 10, per exemple, el Clapés em sembla que fa servir una fórmula que no sé si deu ser seva o del llibre d'estil, que, per exemple, quan són les 5 i 7 i han acabat el butllet informatiu, diu 7 minuts passen de les 5 o... fa servir alguna fórmula així similar... Diu 5 de la tarda, 7 minuts, no sé si és llibre d'estil, l'estil del mateix periodista.
Com a professor de català, quan sents això, per exemple, passen 10 minuts de les 12, per exemple, 12 i 10...
A mi, jo prefereixo més dir-ho amb la fórmula correcta, no? Però clar, al final aquí també hi ha un gran debat, no?, de... Què llegim? Les hores en el rellotge analògic, en el rellotge digital, per tant el que fas és descriure l'hora.
Si no hauríem de dir els segons també, vull dir...
Clar, és que aquí qualsevol argument que puguem donar en aquest àmbit es quedaria coix, no? Per tant, millor dir mig quart d'una o si són i deu... Que és veritat que molts ho diem, perquè a vegades per anar ràpid, és veritat que les hores en català ben dites no són, diguéssim, la cosa més fàcil o més ràpida de dir, no? Però sempre hem d'intentar doncs, parlar amb correcció, en la mesura que puguem i que sapiguem, i dir falten 5 minuts per un quart, dos quarts, tres quarts...
Camí d'un quart d'una del migdia, avui amb el Jordi Albagés al Catalanet. En quin moment dius, deixo els números, me'n vaig cap a les lletres?
Doncs en el moment aquest del batxillerat i que van haver aquells dos anys a cavall entre els números i la ràdio. I des que vaig començar el programa de ràdio vaig tenir molt clar que el meu camí aniria cap a la comunicació, cap a les lletres. I bé, com us comentava, doncs ja havia començat el batxillerat i el vaig acabar i vaig seguir.
I després professor, que aquesta és l'última teva faceta teva, que és pràcticament, fa relativament molt poc també d'aquests professor de català.
Sí, fa, doncs, mira, aquest és el segon curs que tot just estem encetant i és una etapa molt, molt bonica. Molt bonica per les coses que et dona i per les coses que no penses que et pot donar, en positiu i en negatiu. Les condicions i les situacions a l'aula arriben a casos que són totalment inimaginables, tant per bo com per dolent. Es dona la casuística que en un percentatge bastant alt és més tirant cap a curioses, podríem dir, per no donar un adjectiu així molt, molt dolent, però sí que donen situacions molt, molt curioses i una mica esperpèntiques, la veritat.
Perquè t'has trobat amb el rebuig cap a la nostra llengua, cap al català?
Sí, totalment, des del primer dia. Jo me'n recordo quan vaig fer la presentació de l'assignatura. Aquest any no, però l'any passat, que era, bé, era la meva primera classe de català, i vaig, recordo que vaig explicar, doncs, mireu, jo sóc el Jordi el Baigés, el vostre professor de català d'aquest any. Com sabeu, tres trimestres, aquests serem els llibres que tractarem, que llegirem, ens organitzarem d'aquesta manera, tantes hores de català a la setmana, farem aquests continguts el primer trimestre. Bueno, bé, això de què presentes...
Sí, sí, no?
Et presentes a tu mateix i presentes l'assignatura. I quan acabo, l'explicació, una noia, primera fila, em mira així amb els ulls una mica fora de les seves òrbites, com no estant-se creient allò que estava passant, que era simplement una classe de català, i em diu, però todo esto en català? I clar, són aquelles situacions...
I la resposta del protagonista, quina va ser?
La resposta... És que hi ha moltes vegades que et quedes sense resposta, i més si és la teva primera vegada que dones classe. No t'esperes que els alumnes et surtin amb respostes així. I jo, doncs, em vaig quedar com un o dos segons en blanc i vaig dir, doncs, sí, clar, ho farem en català perquè això és l'assignatura de català. I perquè la llengua vehicular de qualsevol assignatura que t'imparteixin també és el català.
Si em permets, com creus que, com a professor, també... hem de fer que els alumnes utilitzin més la nostra llengua, la llengua vehicular del país a les aules, com s'ha aconseguit allò que sempre s'ha dit, que el català s'ha de fer que s'estimi el català, que la gent digui, ostres, quin català més bonic.
Saps què passa? Li he donat bastantes voltes a aquest tema i he arribat a la conclusió, no sé si és per l'educació de base familiar amb què venen els alumnes, que... no és que no estimin el català, sinó que tampoc estimen el castellà, tampoc estimen les matemàtiques, tampoc veuen valor en gran mesura...
Amb els altres professors en... és el mateix, et trobes? Vull dir, has parlat amb els de castellà
exacte,
i diuen...
Exactament.
Todo esto en castellà, però ho diran en castellà no. També. Todo esto en castellà, no crec no, que ho digui en anglès
no,
després.
És a dir, hi ha un cert rebuig a estudiar qualsevol cosa i qualsevol matèria. Òbviament el català doncs, té la llosa sobre que té i sí que és veritat que, òbviament, un alumne no li diu al professor de matemàtiques les matemàtiques per què i sí que et diuen el català per què. Però hi ha com una falta de cultura de l'esforç, una falta de respecte constant, és a dir, haver de començar una classe i haver d'estar... 25-30 minuts dient, si us plau, callem, intentar començar un exercici, veure que no...
Hi ha més moments d'aquests que no pas explicant la matèria en si.
Sí, i després del primer any vaig arribar a la conclusió o a un moment personal meu que vaig dir, bé, si puc aconseguir, val més la pena estar picant pedra durant 30-40 minuts perquè la classe estigui a lloc i després poder donar 10 minuts bé de català i que els alumnes, doncs, jo estigui en un bon estat, els hi pugui transmetre bé amb el carinyo que jo li tinc a la llengua, amb l'estima, amb tot, i que els hi pugui transmetre d'una forma correcta, més val anar a buscar aquests 10 minuts de qualitat que no pas començar a explicar teoria des del minut 1 perquè no t'escoltaran, no els hi donaran valor i és complex, és molt complex i també és un dels motius que em va fer pensar en quines altres vies tenia jo de comunicar la meva estima per la llengua i per Catalunya perquè vaig veure que en una classe era bastant complicat. I era bastant lent. Sí que és veritat que després he parlat amb molts professors i em diuen, no, home, no, doncs sí que és veritat que durant l'ESO, no, doncs tu estàs un, dos, tres, quatre anys arrossegant una classe, un alumne, i veus que no hi ha manera, que no té motivació per res. I després, al cap de dos anys, te'l trobes pel carrer i et diu, mira, doncs gràcies a allò que em vas dir un cop, En aquell moment no ho agraïa, no veia el valor, i te'ls trobes pel carrer i et diuen, doncs això, no? Gràcies a allò que em vas dir un cop, o a les teves classes ara estic fent tal cosa. Per tant, sí que és veritat que al final acaba valent la pena, però òbviament no és un món de reacció tan ràpida com és el món de les xarxes socials, però és un món on em trobo molt còmode, és molt agraït poder ensenyar, poder transmetre no només coneixement, sinó passió pel que fas. Jo, això és una de les coses que els intento inculcar molt. Jo els hi dic, és més important que ens dediquem, per exemple, 10 minuts, 15, a cada classe, doncs que tu em diguis en quin àmbit et veus treballant en un futur. Com creus que necessites les llengües, les matemàtiques, és a dir, fer una mica de teràpia de grup, doncs per transmetre'ls el valor de la comunicació, de saber redactar bé, que són, doncs, són qualitats transversals que després t'acabaran servint, doncs facis el que facis. I un cop aconsegueixo crear, doncs, que la classe bulli una mica i connecti, llavors faig la matèria que toca. I bé, si es queden amb les dues parts, fenomenal. Si es queden amb una, crec que també molt, molt bé per com està la situació i també els valors una mica que tenen els joves avui en dia.
Jordi, quantes vegades, sincerament, has escoltat a les aules "és l'hora del bocadill"?
L'hora del bocadill, doncs mira, unes quantes i coses pitjors, perquè si diguessin això és de lo milloret.
De lo milloret, això?
Sí.
Què podem trobar? Què pots escoltar al llarg d'un dia a l'aula?
Doncs una mica, ara no et sabria, disculpa'm, no et sabria dir algun exemple així concret, però el que és més comú no són paraules maldites, sinó, perdona que em repeteixi, sinó la poca voluntat de treballar, de fer la feina, que tu estàs parlant amb una persona i li dius, sisplau, mira'm els ulls que estic dedicant un temps amb tu, no? I que se't giri i et digui, a mi no em diguis el que haig de fer i coses així. Llavors, són coses que a mi m'han sobtat, no me les prenc molt a pit, és a dir, també això m'ha servit molt donar classes per no prendre'm les coses molt a pit, no? Però veus confusions que van més enllà de la llengua, que és per la falta d'atenció, d'interès, i que això és un problema molt més de base, que no té res a veure amb la llengua i que després, òbviament, té moltes implicacions amb la llengua i encara més, com dèiem, amb tot el pes que té el català a sobre. Sí.
L'alumnat sap que el protagonista, el professor, també està a les xarxes socials amb el Catalanet?
Sí.
T'has trobat algú?
Sí. Sí que és...
Vull dir, t'han posat el vídeo allò de, va, anem a mirar els barbarismes que porta el Catalanet, per exemple, cepillo, ardilla, verdugo, yema, trigo, alambre, huella, sapo...
Sí, a principi d'aquesta setmana entro... Jo no els hi vaig dir res, clar, els de l'institut de l'any passat van veure el meu creixement des de l'inici.
Sense tu dir absolutament res.
Sense jo dir res. Llavors ho van anar integrant, els hi va fer molta il·lusió i a partir d'aquí, doncs, diguéssim, la gestió d'aula va anar millorant. I en aquest institut no... Òbviament no els hi vaig dir res, jo vaig a fer la meva feina... de la manera que millor puc i si sona la flauta, doncs... I a principis d'aquesta setmana entro a una classe, segon d'ESO faig, i em diuen això, cepillo, raspall, cinc paraules, i tots comencen a cridar. I dic, uf, dic a veure com portarem la classe avui. I gràcies a això, doncs, vam arrencar, els vaig dir, vinga, va, fem un cinc paraules especial segon d'ESO i, bueno, te les has d'enginyar de qualsevol manera per fer que la classe segueixi de la millor manera possible.
N'hi ha una que ens costa Déu i ajuda, hi ha un servidor, el Bueno. Aquest és molt difícil, és inconscient.
És molt inconscient. Bueno, de fet, és el que passa.
A tu també passa.
Sí, clar. Sí, sí. I una cosa molt curiosa que he notat que em passa, i és que des de que he començat a ser professor i des de que he començat a crear contingut en català, tinc la sensació i dubto molt més del català que parlo. És a dir, fa un any, doncs, d'una família catalana, tant per part de pare com de mare, un català mitjanament correcte, acceptable, i mai m'havia plantejat si alguna paraula la deia bé o no. I ara, curiosament, suposo, doncs, fruit d'aquesta responsabilitat, ho poso tot molt en dubte. A vegades em costa parlar al meu ritme habitual i parlo més lent perquè m'ho repenso tot massa, i no sé si és part d'aquesta responsabilitat, que suposo que sí, que, clar, no és el mateix parlar que comunicar a tanta gent per les xarxes socials, on, ja no tant pel volum de gent, sinó per la responsabilitat que tens davant d'una classe de 20 persones.
Perquè com creus que s'ha de parlar? Allò que diu la gent, és que ha de ser un català excel·lent, polit. Ha de ser així?
A veure, jo crec que ha de ser un equilibri entre la voluntat de parlar-lo bé i no deixar mai de voler-lo parlar millor. Això de o parles català excel·lent o ja no em vals com a creador de contingut o ja no formes part del meu grup o ja no em sembla correcte, tampoc, doncs, perquè cada vegada som una societat on hi ha més ingerències d'altres països, altres llengües, altres cultures, i per tant el català ha de ser un espai acollidor, no? Com és un estudi de ràdio, com és una conversa. Per tant, el català, m'atreviria a dir que el català bo, el català correcte, és aquell que es parla conscientment i que s'intenta millorar per cada vegada parlar-lo millor.
Anem als vídeos. Què hi Vinga. Busques? Què hi busques? Quin contingut vols oferir a tota la gent que et segueix?
Mira, veus?
És normal. D'acord. I a partir d'aquí segueixes.
A veure, un contingut on la gent vegi interessant, vegi entretingut l'estudi de la llengua, intentar millorar el català dia a dia amb petites coses, amb petites frases, amb vocabulari, amb paraules, que la gent també s'ho passi bé, que ho prengui com un joc. Per exemple, això dels 5 paraules del castellà al català és una cosa que m'ha sorprès moltíssim, perquè a nivell teòric, més senzill no pot ser aquest vídeo. Però, en canvi, aquesta saga té un èxit, permetem dir, acollonant. Encara no ho entenc. Sí que puc intuir el per què, perquè molta gent m'ho ha comentat, no? De que...
I és el més senzill que fas. Vull dir, és el més senzill, sí. I el que té més repercussió, possiblement.
El que ha tingut més repercussió de forma sostinguda en el temps. Perquè, per exemple, també els vídeos que tenen més repercussió són els reportatges. El format reportatges de 50 segons, un minut 10, com el dels nazis a Montserrat, el del poble de Margalef, també. I intento, en definitiva, doncs, donar a conèixer Catalunya, intentar aportar una miqueta a nivell de llengua, que la gent la parli millor, però sobretot que sigui una llengua d'ús normal, quotidià, que la gent, que l'audiència vegi que val la pena fer contingut en català, que no és veritat que millor en castellà perquè et veurà més gent. Sí que és veritat que en castellà i en altres llengües amb més números de parlants tens un univers més gran, però també tens una competència immensa.
Molt ferotge.
Molt ferotge, correcte. I en el català no. Llavors, un dels meus, diguéssim, perquès o objectius en aquest projecte era fer-me creure a mi mateix que valia la pena crear contingut amb la llengua que m'han estimat. I això crec que cada vegada ho estic aconseguint més, estic convençut que val la pena. I doncs, després de donar-me aquesta seguretat a mi mateix, també doncs, poder-la transmetre a tota la gent que s'interessi pel català, per la llengua, i que vegin que sí, que el català té molts milions de parlants, que per nombre de parlants no és una llengua petita, com molta gent es pensa. Una llengua petita, per exemple, és l'islandès, que em sembla que té 300.000 parlants. Això és una llengua relativament petita. El català, que el parlen 7-8 milions i l'entenen 11 o 12, no és una llengua petita. I una de les coses que m'ha sorprès molt parlant de llengua, audiència, des d'on consumeixen el meu contingut, és que molts filòlegs portuguesos de Mèxic, d'Espanya, de molts països, estan interessats en el contingut, em diuen que segueixi, que val la pena, i fins i tot en un dels vídeos aquests de 5 paraules, vaig provant diferents fórmules, no? Doncs escriure la paraula, a vegades amb foto, a vegades sense foto, a veure, doncs, per anar mirant les mètriques, a veure què funciona millor. I de cop i volta m'escriu, ara farà aproximadament 3 setmanetes o alguna cosa així, o alguna cosa així, i un em diu, si us plau, pots posar una foto del que estàs traduint, perquè és que no sé ni castellà. Llavors aquí és quan te n'adones del poder que tenen les xarxes socials, del poder que té estimar les llengües en general, la comunicació, perquè qui s'imagina, ni molt menys jo, qui s'imagina que amb un estil de vídeos que tradueixes 5 paraules del castellà al català, això li interessarà a algú que no sap ni castellà ni català. A tu t'imagines que els interessarà, doncs, els que parlen castellà, o inclús els mateixos catalans, per fer un joc amb el pare, amb la mare, doncs, perquè desgraciadament no totes les generacions han estudiat en català i no tothom té el mateix nivell i pot ser com un joc. Però quan veus comentaris així és quan penses, ostres, quin goig, quin plaer i que maca són les xarxes socials quan les utilitzes bé i no et passes allà tot el dia mirant reels per omplir la teva vida que no t'agrada.
2/4 d'una conversant aquesta mitja hora llarga amb el Catalanet. Quan la gent vol aprendre una llengua, normalment comencen pels insults. I el català, jo crec que és de les coses més meravelloses que tenim, eh? Poca vergonya, tòtil, borinot, carallot, mucós, galifardego, estaquirot, baliga-balaga, que a mi m'encanta, capsigran, pollós, cul d'olla, calçasses, i seguiríem i no acabaríem mai.
Hi ha un to. Aquest va ser una de les sèries de vídeo, perquè, clar, a vegades quan et fas un planning de continguts o d'idees, hi ha idees que saps que funcionaran molt bé, però saps que potser no són molt correctes, doncs, pel contingut que tu fas, o pels teus valors, o per motius diversos. I una mica em passava això amb aquesta dels insults, no? Jo tenia molt clar que un vídeo d'insults funcionaria molt bé, un vídeo d'insults en català encara funcionaria millor, perquè a qualsevol país castellano parlant, doncs,
jo crec que no en tenen tants com nosaltres.
No ho sé, no crec que en tinguin tants, però sabia que era un vídeo que generaria polèmica, no? Que faria gràcia tant als mateixos catalans, que faria gràcia a la gent que vol aprendre català, que és una de les primeres coses, com tu dius, que s'aprèn o que fa gràcia aprendre quan aprens una llengua. Per tant, ho tenia tot. Però vaig estar bastantes setmanes frenant-ho perquè no sabia si valia la pena fer-ho. I llavors al final vaig pensar, a veure, ja porto fets uns vídeos, la gent ja veu més o menys la dinàmica, jo crec que entendrà o no veurà malament un vídeo d'aquest estil. I va funcionar molt bé. També sabia, malauradament, doncs el prejudici aquest que hi ha, no? De que els insults en català no sonen igual que en castellà i que això ompliria els comentaris i l'engagement faria que el vídeo es disparés, com de fet va passar. Però bueno, és...
I sobretot en Bola de Drac, esclar, en Bola de Drac amb Vegeta sí. Se'n feia un far, vull dir, dropo, que li fardeu, vull dir, molta gent va prendre els insults en Vegeta.
Sí, sí, i que com tu Carallot. Deies... Com tu deies, hi ha molta varietat, canvia persones, comentaris de ostres, doncs jo això en aquest poble de Tarragona el dic així, un altre a Girona ho dic així.
A qui volia anar? Quin és per tu el català correcte? Si és que n'hi ha d'haver algun.
Què vols dir, el català correcte?
El dialecte, perquè clar, després aquí els gironins diem qui es parla el català correcte, després vas a Barcelona i diran no, és el nostre. Vas a les Terres de l'Ebre i diran som nosaltres.
No, la llengua és una eina de comunicació, no només de comunicació, sinó de transmetre cultura, de transmetre allò únic que hi ha a cada zona, per això hi ha diferents dialectes, i no hi ha un català correcte, sí que hi ha un català normatiu, com tots sabem, però no és, seria molt greu per la meva part o per la part de qualsevol persona pensar que hi ha un català o un castellà o un francès, qualsevol idioma, més correcte que un altre.
Trobes a faltar els diacrítics?
Una miqueta.
Sí, no?
Sí. No sóc lingüista, no tinc una opinió massa formada en això, però trobo que tot allò que ajudi a comprendre la llengua més ràpidament, com ho fan els diacrítics, no? Sí, quan van fer aquesta reducció de 150 a 15, van dir, no, perquè són paraules que per al context pots intuir. Sí, correcte, sí que pots intuir, però també si estàs fent una lectura, doncs a vegades hauràs de llegir dues vegades la frase, no? Depèn si se t'ajunten moltes paraules d'aquest estil juntes. No ho sé, no tinc una opinió molt formada, però... podria, des del meu punt de vista, crec que sí que val la pena i que al final potser sí que aquest raonament té una part melancòlica, però crec que també té una part pràctica en el llenguatge.
Un altre tema amb el catalanet que té controvèrsia i que segur que hi tindrà a dir la seva. Catalans, catalanes, hi ha gent que diu, clar, no has de dir alumne, sinó que millor digues alumnat. Sí. No digues professor, sinó que potser digues professorat. No diguis policia, sinó que diguis gent de seguretat.
Això és un tema molt complicat, que no m'atreveixo a formular una opinió molt ferma, ni amb tot el coneixement que requeriria fer una opinió en aquest sentit, però a tots els oients... us recomano que escolteu una conferència, una TED Talk que va fer la Carme Junyent, que està penjada al YouTube, que parla sobre el gènere gramatical en relació al gènere, identitat o sexe que aquest gènere gramatical es refereix. I és una conferència molt interessant i amb molts exemples arriba a la conclusió que una cosa és el gènere gramatical de la paraula i que això no té res a veure, doncs, com dèiem, el gènere, identitat o sexe que aquella paraula denomini.
5 minuts i seran a 3:15. Avui conversant amb el catalanet, ara mencionaves la... enyorada Carme Junyent. No sé com t'imagines també el català, si ella deia que d'aquí uns anys ella ho veia realment cru, ho veia malament, una visió pessimista. La comparteixes també?
M'agradaria no compartir-la.
Però?
Però, malauradament, veient l'ús del català a la societat i l'ús del català a l'educació i també per part de docents, tot i que l'escola la llengua vehicular sigui el català, em fa dubtar una mica i em fa estar una mica trist. Però és que tenim el poder a les nostres mans.
Hi ha la iniciativa aquesta, si em permet, Jordi, de mantenir el català. Tu sí. Ho fas, per exemple, ara?
Sí.
Sí? Des sí. D'ara o ja fa temps que...
No, en aquest àmbit també vaig tenir el meu procés, no? Però al final vaig arribar a la conclusió, per exemple, de quan algú se't dirigeix en una altra llengua, de mantenir la teva llengua pròpia. Primer, perquè no saps per què aquella persona... Disculpeu. No saps per què aquella persona, per exemple, se t'ha dirigit en castellà. No saps d'on és ni quines altres llengües té. O sigui, no saps res d'aquella persona. Llavors, la persona se t'ha dirigit en castellà, jo em dirigeixo en català. Per què? No per res classista ni creure'm millor, sinó perquè m'expreso millor amb la llengua amb la qual m'han estimat. A partir d'aquí, si veig que la persona continua amb el castellà, per exemple, jo continuo amb el català. I si veig que la conversa no té cap escletxa per enlloc i ens podem entendre bé, doncs seguim així. Això vol dir que aquella persona se sent més còmoda parlant en castellà, però sap el català i jo em sento més còmode parlant en català i sé el castellà. La cosa ve quan amb la persona que t'estàs comunicant et diu jo no sé l'idioma. Llavors, a partir d'aquí, hi ha un gran ventall, no? Doncs hi ha gent que opta per, doncs, de forma molt taxativa, seguir amb el català encara que no t'entenguin. Altra gent diu, doncs, mira, segueixo en català, però em faig entendre. Altres diuen, segueixo en català, no canvio mai, però vaig més lent. Bé, hi ha diferents maneres d'afrontar-ho, però jo crec que si estem a Catalunya i estem en un territori, ja no només Catalunya, sinó qualsevol zona dels països catalans que té una llengua pròpia, que té una cultura que arreplega aquesta llengua i tot... Què millor que a una persona que ve de fora o que et parla una altra llengua, tu li parlis la llengua del lloc on ve, on ha arribat, perquè d'aquesta manera l'estàs incloent, perquè si tu ja penses que la persona és estrangera per l'aspecte, pel que sigui, i tu automàticament ja li parles castellà o qualsevol altre idioma, realment qui no li està donant la benvinguda correctament ets tu, no? I de fet, mantenir el català és un perfil on es veuen molts casos de gent que ve de fora, que ve a Catalunya i que, doncs, com que venen a Catalunya, venen a aprendre català, no? I es volen integrar. I després veuen que gran part de la societat no es comunica amb ells en català, doncs perquè tenen aspecte d'estrangers i el català no el deuen saber, ja no li parlo. Doncs és una manera indirecta de racisme i de no voler ajudar i de considerar una persona, doncs, que no s'ha adaptat bé a la societat pel fet de tu mateix canviar-li la llengua i no parlar-li amb la teva.
Et farem un lloc una mica més, ja sé que ara comença a fer una mica de fresqueta amb aquesta nova estació. En tot cas, són 3:15 d'una del migdia, avui tenim el Catalanet, que és professor i que, com dèiem, també té aquestes xarxes socials amb aquest perfil ensenyant el català, i dèiem fa uns minutets al principi que és periodista, ell ha escoltat, i suposo que encara ho fa, com és lògic, escoltant la ràdio i els mitjans de comunicació.
I tant.
Què en penses a vegades quan escoltes algun mitjà de comunicació i dius, la mare de Déu, te passa també?
Sí.
Professionals bé. Del gremi, professionals del gremi coneguts, que dius, això ho està dient davant de milers de persones.
Sí, a vegades me'n faig creus, no ho entenc. Per exemple, abans dèiem el cas del Bueno i altres que hi ha. És normal, per exemple, que si tu diàriament estàs davant d'una classe, estàs davant d'un micròfon, hores i hores xerrant, és normal que al final no parli 100% correcte, no? Però després hi ha aquesta altra banda de, doncs, no passa tant amb presentadors, que també passa, sinó amb tertulians i col·laboradors. Jo crec que, bé, aquí això és un procés que cadascú ha de fer internament, però si tu ets una persona que et dirigeixes a grans audiències o a petites audiències, és a dir, al final és el que dèiem abans, no? Tenir una estima per la llengua, un amor per la teva gent, intentar transmetre i comunicar-te de la millor manera possible, home, estaria bé que algú es fes mirar una mica com parla, si és que tu et dediques a parlar, com a col·laborador, com a tertulià, si tu et guanyes la vida amb això.
En principi hauries de saber parlar un català normativament correcte.
Hauries de saber parlar un català normativament correcte, com dius, i si no el saps hauries de tenir l'interès de millorar-lo, i encara que no et dediquis a la comunicació, però si et dediques a la comunicació, molt més, i això no té res a veure en que en algun moment doncs, t'equivoquis, doncs, perquè normal.
Quina creus que és la paraula més bonica que tenim? Jo te'n diré una que a mi em té fascinat. Patritxol.
Patritxol. Doncs mira, relacionant-ho amb una altra zona de Barcelona, m'agrada, sempre em ve al cap quan em fan aquesta pregunta, quan el gran Pepe Rubianes deia Urquinaona. Deia, és una paraula que me llena la boca, Urquinaona, que bonita la paraula. Doncs Urquinaona és una paraula mítica també, gràcies al gran Pepe Rubianes. El català té moltíssimes. Aixopluc, per exemple, un verb que m'encanta, que és intraduïble, que és aclucar els ulls, que de fet té el significat de tancar, però que només s'aplica en tancar els ulls. Per tant, i n'hi ha moltes, n'hi ha moltes com aquestes, però ens podríem quedar amb aquestes tres.
Tres quarts d'una, vaig acabant. Com dèiem, el catalanet ha d'estar a les xarxes socials, ja veiem el protagonista, ja ho hem repassat, que les domina. I és que també has tingut aquesta vessant de community manager, repassant el teu currículum, sí. Projectes com has estat com l'Ajuntament de Barcelona, MediaPro, uh-huh. O fins i tot abans mencionaven que vas estudiar periodisme a la Blanquerna, allà també portava les xarxes socials durant un temps.
Sí, vaig estar ara mateix no recordo exactament com es diu, però crec que es diu Departament de Comunicació de Blanquerna, vaig estar fent allà també portant alguns perfils corporatius de la universitat, i després, com dius, en una empresa que penja de MediaPro que ens dedicàvem a portar i a generar i a gestionar el contingut d'esports i mercats de l'Ajuntament de Barcelona.
Ara sé que acabo. Hem parlat molt de llengua i, esclar, també hem dit professor, hem dit creador de contingut, uh-huh. Hem dit periodista i ara també podríem dir escriptor, perquè també em vull aturar amb un llibre,
sí.
Com és La gàbia invisible, en quasi unes 300 pàgines,
sí.
I això va sorgir, suposo, també una mica per passar aquelles hores tancats a casa amb la pandèmia.
Sí, allò va ser com una teràpia personal en temps de pandèmia. Jo sempre he sigut molt, molt analític, sempre m'ha agradat reflexionar, apuntar-me coses, i quan va arribar la pandèmia em vaig adonar que en el mòbil tenia moltes reflexions, moltes coses apuntades allà. I primer va ser com, és a dir, quan ja havia ordenat físicament els espais a l'habitació, no? Allò que es diu, primer vas a lo físic i després doncs, t'has d'ordenar a tu mateix, no? D'alguna manera. I llavors vaig començar doncs, això, a esborrar algunes notes, aplicacions, bueno, a fer una neteja, i em vaig trobar amb totes aquestes reflexions i vaig pensar, bé, doncs no tinc feina, no sabem com acabarà tot això, així que em dedico a ordenar una mica aquestes reflexions, aquests pensaments que havia posat. I quan ja ho tinc ordenat, penso, ostres, els hi podria donar una mica més de contingut. I quan ja els hi dono una mica més de contingut, veig que, ostres, doncs, que cada apartat pot ser un capítol. Llavors vaig donar un sentit global a que els capítols els diguessin així i va acabar sorgint el llibre. Sí, sí.
Doncs avui, a l'entrevista, 3:15 i mig d'una del migdia, camí de les senyes horàries que el protagonista d'avui també li apassionen, d'aquí sí. A res sonaran les senyes horàries que ens indiquen que ja és la una del migdia. No sé si Jordi Bagés voldries afegir alguna cosa més sobre aquesta conversa de pràcticament una hora.
Doncs això, que estimem la llengua, que ens la creguem, que de la mateixa manera que jo vaig començar amb aquest perfil perquè em volia autoconvèncer de que val la pena comunicar amb la nostra llengua, doncs que això també animo a que ho faci molta més gent, que l'important és comunicar, és arribar a la gent, tant se val la quantitat de números, d'estadístiques, de seguidors, però si comences un procés amb estima, amb dedicació i amb passió, doncs al final els números t'acaben sorprenent, però el que et sorprèn més és la relació que acabes tenint amb la gent que en cap moment t'haguessis pensat que amb la qual acabaries parlant o relacionant-te per les xarxes socials.
Doncs avui, en aquesta pràcticament hora de ràdio, hem conversat amb el Jordi Albagés, el catalanet, que amb això sí que acabo, no sé si algun dia també el veurem vestit com a autèntic catalanet, perquè ens faltarien unes espardenyes, ens faltaria una barretina... Això algun dia passarà o no t'hi veus?
Jo no m'hi veig molt fent... Bueno, com podeu veure, el meu perfil sempre surto amb samarretes bàsiques, no hi ha cap logo, no hi ha cap dibuix. Intento ser el més senzill possible. No és que ho intenti amb algun motiu, sinó simplement perquè jo em sento bé intentant ser com jo soc.
Vaja, que m'ho estàs descartant.
Si val molt la pena, jo és que no em veig molt, per exemple, hi ha grans creadors de contingut en català que són més de fer bromes, de tenir un altre to molt més distès i molt més obert que el meu i fer més, ja perdonarà, més pallassada, no? que m'agrada molt, però ara mateix no sé com descriure-ho, però jo no em sento còmode en aquest to, però si val la pena i va acord amb el contingut en un futur, no hi haurà cap problema. I menys si em dic el catalanet, no?
Jordi Albagés, el catalanet, avui protagonista al programa de l'entrevista de Ràdio Vilaureig. Ha estat un plaer.
El plaer ha sigut meu. Moltíssimes gràcies per convidar-me. Ha sigut una hora de ràdio fantàstica. Feia molt temps que no compartia una hora de conversa sencera, seguida, amb algú davant d'un micròfon i m'ha portat molts bons records i espero que en seguim compartint més. Moltes gràcies.
Fins la propera, bon dia.
Bon dia.